Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en aquests dies de la cinquantena pasqual, que acabem de celebrar els misteris de la mort i resurrecció del Senyor, tenim el dia 23, el dia de Sant Jordi. Monsenyor Salvador Cristau presideix la missa a les 12:15 a la parròquia de Sant Jordi de Sabadell, evidentment com a motiu de la festa titular. Però, a més, se celebren els 50 anys de la creació d'aquesta parròquia, Sant Jordi de Sabadell. També, des del dia 23 fins al dia 28, el nostre bisbe predica uns exercicis espirituals als preveres de la diòcesi de Cuenca a la població d'Uclés. Els dies 24 i 25 tenim la tercera part del curs de lideratge pastoral a la Cúria Diocesana. I el dia 25 tenim la confirmació d'un grup d'alumnes de l'Escola La Vall a les 17:30 a la catedral. Igualment també el dia 26. També les confirmacions d'un grup d'alumnes de la mateixa escola a 17:45 a la catedral. I també us recordem un acte molt interessant que és el dia 29, tot i que està més enllà de l'agenda, però ja ho anunciem. Hi ha el 12è romiatge diocesà de malalts al Santuari de la Salut d'aquí de Sabadell, que és patrona del Bisbat de Terrassa, el dia 29 de les 10 del matí a les 6 de la tarda, que serà presidida per Monsenyor Salvador Cristau, que a les 12 celebrarà l'Eucaristia.
La carta de navegació.
Davant del temple parroquial van plantar unes oliveres. Els veïns que passaven s'ho miraven i ho comentaven. Alguns deien, como en mi pueblo, perquè els recordava la seva terra. I de seguida compartien i evocaven records amb cert to d'enyorament. Totes les persones tenim de cor una referència a una terra concreta, a un paisatge, a una gent, olors i colors. És quelcom autènticament humà. Si coneixes això, sembla com si coneguessis millor aquella persona. Quan Déu es fa home, també li passa. Forma part de l'encarnació. I quina cosa més gran que retrobar-se amb Crist allà mateix on ell se sent humanament arrelat, tot i ser el Senyor de l'univers. El que succeeix quan es té l'oportunitat de peregrinar a Terra Santa i, per exemple, visitar Galilea. Hi ha com un trobament especial i espiritual amb Jesucrist. Hi ha una connexió. És molt interessant que avui el nostre bisbe ens parli precisament, indirectament també, de la seva experiència personal en la seva carta dominical. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Quan visitem Terra Santa, un dels llocs que més impressiona és la Basílica del Sant Sepulcre, que conserva el lloc de la crucifixió i la tomba on fou dipositat el cos del Senyor. La seva mort a la creu va ser contemplada per nombrosos testimonis presencials. En canvi, no tenim cap descripció de l'esdeveniment de la resurrecció. Els evangelis relaten que les dones, el diumenge de bon matí, quan despunta el primer dia de la setmana, anaren al sepulcre i el trobaren obert i buit. Un àngel del Senyor els comunicà que havia ressuscitat. Elles se'n varen anar per anunciar-ho als deixebles i tot just en aquell moment es trobaren amb Jesús que els digué: «No tingueu por, aneu a dir als meus germans que vagin a Galilea. allí em veuran. Què significa per als deixebles anar a Galilea? Què significa tornar a Galilea? Per què Galilea és el lloc de trobada amb el ressuscitat? És bo recordar que Galilea ha estat l'escenari principal de la seva predicació i de la seva actuació. A Galilea es pronuncia el sermó de la muntanya, les benaurances, el Pare Nostre, la major part de les paràboles, el seu ensenyament sobre els publicans i els marginats. Galilea és el lloc de la crida dels deixebles. Allí l'han vist pregar, guarir els malalts, perdonar els pecats, alliberar d'esperits immuns, acollir totes les persones, sembrar en els cors una esperança nova. Però ara hi ha alguna cosa més. El relat de la resurrecció, segons Sant Mateu, apunta a Galilea amb l'objectiu de veure Jesús. Els deixebles varen anar a la muntanya que Jesús els havia indicat i en veure'l el varen adorar. Entre les experiències anteriors i el nou encontre amb Jesús ha tingut lloc la passió, mort i resurrecció. El fet de veure Jesús, la trobada amb Crist ressuscitat, és el fonament per la seva missió de testimonis. Són apòstols, testimonis enviats perquè han vist Jesús, han conviscut amb ell, han estat testimonis de la seva vida, passió, mort i resurrecció. Aquesta escena sintetitza l'experiència pasqual dels deixebles. Jesús se'ls acosta i els confirma en la seva missió des d'una nova dimensió i els envia a fer deixebles a tots els pobles. Què significa per nosaltres anar a Galilea? Significa renovar i actualitzar l'encontre amb Crist, redescobrir el nostre baptisme com l'inici d'una nova vida de fills de Déu, cridats a desenvolupar en plenitud la nostra realitat de fills de Déu, cridats a la santedat i a l'apostolat. Tornar a Galilea significa revifar el carisma, la gràcia que hem rebut i que hem de fer fructificar. Significa recrear l'experiència de la trobada amb Crist, que passà a vora meu, que es va fer trobadís en el camí, i em va cridar també a anunciar la bona nova de l'Evangeli, a construir una nova humanitat, perquè ell fa noves totes les coses. Els apòstols no havien acabat d'entendre el missatge de Jesús i discutien fent camí cap a Jerusalem quin d'ells era el més important. Més encara, quan arribà el moment de la passió, no varen estar a l'alçada de les circumstàncies. Però el Senyor els encarrega anar a Galilea per trobar-se amb ell, per rebre la seva nova instrucció i el seu manament missioner a partir de la creu i de la resurrecció. Quan ens allunyem del camí, quan no estem a l'alçada, quan malbaratem el do de Déu, Crist ressuscitat sempre ens espera a Galilea per oferir-nos la seva llum i la seva gràcia i per confirmar-nos en la missió. Amb aquestes reflexions, us desitjo a tots una santa Pasqua de resurrecció.
Acabem de celebrar aquests dies sants, Setmana Santa i Pasqua, i volem començar doncs, la nostra tertúlia d'avui fent un comentari sobre un acte que hi va haver a les esglésies de Sant Pere de Terrassa el diumenge de Rams, el dia 9 d'abril. No sé si ho sabeu, però ens va molt bé posar-nos en antecedents i en coneixement de coses ben nostres. El bisbat d'Ègara, del qual és successor el nostre, d'alguna manera, podríem dir, oi? Tot i que el territori no és el mateix, doncs el bisbat d'Ègara s'extén en la història de l'Església des del segle IV fins al segle VII. I hi ha una cosa interessant, que és aquesta figura d'un bisbe sant d'Ègara, Sant Nebridi. Sant Nebridi, que és del finals del segle V fins cap al 545. Per exemple, el bisbe Nebridi, tenim notícia de que el novembre del 516 va ser present al Concili de Tarragona, el 517 el de Concili de Girona, el 527 el segon Concili de Toledo i també el de Barcelona del 540. Durant el seu episcopat a Sant Nebridi, a la seu d'Ègara, durant el seu episcopat es van construir tres esglésies noves com a seu del bisbe, antecessores de les actuals esglésies de Sant Pere de Terrassa. Isidor, per exemple, un escriptor de l'època, diu que va ser un escriptor eclesiàstic i que la seva obra, de fet, no es conserva. Sant Nebridi, venerat com a sant, figura així en tots els documents posteriors, com en saltorals i llibres litúrgics visigòtics, tot i que no se sap res de la seva canonització. Després del Concili de Trento es perd una mica, diguem, el seu culte, desapareix. Doncs aquest personatge, Sant Nebridi, el qual doncs, mossèn Antoni de Olofeu, que és el prior i rector de les esglésies de Sant Pere de Terrassa, ho dic bé, mossèn?
Bé, molt bé.
Doncs mossèn Antoni va organitzar, en col·laboració d'un gran nombre d'entitats, una representació que prenia com a fil conductor la figura de Sant Nebridi, bisbe d'Ègara, que us acabem de nomenar, el qual, d'alguna manera, aquest acte narra el sentit de la passió del Senyor i representa diverses tradicions i actes relacionats amb aquest fet central de la nostra fe, la passió del Senyor. Ens pot fer, mossèn Antoni, algun comentari de com va sortir una mica aquesta idea i com a pòrtic de la Setmana Santa es va organitzar aquest acte a les esglésies de Sant Pere de Terrassa?
Bé, donat que hi havia una força especial tant a la celebració de la processó de l'encuentro en l'àmbit més de barri popular, i després hi havia, ara que hem de celebrar, doncs la Pasqua així forta allí al bosc, doncs pensàvem, a la seu d'Ègara, què cal fer? I vam agafar el fil conductor d'una cosa, perquè em va arribar uns himnes molt antics de la litúrgia hispana. I llavors aquests himnes antics, del primer que parlen és de la passió del Senyor. I són uns himnes preciosos. I amb un llatí molt maco, i també vaig tindre la sort que se'm va oferir una traducció molt bona. I vaig pensar, és curiós que aquella comunitat doncs parés tan esment amb el tema de la passió a la litúrgia. Ara parlo dels himnes de la litúrgia de les hores. I després hi havia com una espècie d'ofici de tenebres molt, però molt ben fet, que impacta que posessin tant esforç i que l'esforç comencés precisament per parlar de la passió del Senyor.
Això de l'ofici de tenebres pels nostres oients...
Bé, això seria, per exemple, no correspon exactament al que després en Gregorià ha estat, és a dir, eren una espècie, diguéssim, de cants i d'himnes el Divendres Sant, però el que tenim només són els himnes i antífones, no tenim, no sabem ni quins salts hi posàvem, ni cap cosa d'aquestes, però tenim unes antífones molt maques, unes oracions maques i uns himnes impactants de... com cantaven aquell silenci del divendres. I què vam pensar? Mira, donat que la història de la seu d'Ègara és forta al segle IV i acaba al segle VIII, precisament amb la vinguda dels sarraïms i a l'islam, doncs aleshores vam agafar a Sant Nebridi, perquè és obvi que, encara que en sabem molt poc, va ser l'ànima que va cloure doncs tot aquell treball d'edificació, i en el segle VI doncs allò queda preciosament acabat. Llavors ell feia com una espècie de catequesis a la gent, per agafar tot el que era popular i que la gent ho gaudís. De gent en va venir moltíssima, jo no ho esperava. Pensa que van haver-hi, hi havia 400 cadires, hi havia un munt de gent dreta, per tant ens va impactar molt, i això que caia un sol important. I com va començar? Surt un personatge que explica una mica qui és ell, Nebridi, i llavors comença a parlar de que existeixen aquests himnes. I per això dona pas a la mainada de la catequesis, perquè ells facin un viacrucis. I van sortir els infants com amb un pas processional, portant tot un viacrucis que l'havien pintat uns altres nanos de catequesis. I tota la catequesis va fer aquest esforç escènic i de pintura. Després va dir, No tenim el cant que cantaven en aquell moment, però és obvi que el cant gregorià, doncs, és la peça que en aquest moment ens pot fer imaginar com cantaven. Llavors va sortir una coral, que hi havia l'Escolania, i hi havia unes quantes veus adultes. I ells anaven canviant de color. I Nebrídi què feia? Deia, mira, quan veig les columnes de Sant Miquel, el temple martirial, doncs penso molt en la flagel·lació del Senyor. Quan veig les pintures que hi ha a Santa Maria del segle VI, penso molt en la passió del Senyor. Llavors cantaven cançons adequades, el dolor primer i després la passió. I quan veig les piques baptismals, que tenim una pica baptismal del segle IV i una altra del segle V, doncs penso en la glòria del Senyor, en la resurrecció del Senyor. Llavors cantaven el glòria i l'al·leluia. Quan acabaven ells, diuen, el segle VIII van venir els sarraïns i això s'acaba. Per això ara mirem el poble andalús. I per quin motiu? Perquè aquell poble que va tindre aquell gran pare Isidor de Sevilla, doncs, un cop queda alliberada, què fa? Agafa la manera de cantar de les dones musulmanes amb aquelles nanes, els seus infants, quan patien i tot això, i d'allí treuen molta part del flamenc i especialment la saeta. Llavors, crec que és una cosa emotiva pensar. Els hi ha quedat una cultura, però amb aquella cultura ells ara canten a Crist. I canten especialment a la passió, a la sang, a la verge. És profundament marià el cant de la saeta. I per això llavors vam posar tota una mostra del que és el món andalús, perquè moltes vegades queda posat com en l'anècdota, no? I vam fer també una coreografia de dansa per expressar la sang, la mort i el silenci. Després, aquestes tradicions molt nostres, perquè hi arriba un moment en el segle XVII, doncs, i ara podem veure moltes coses que van néixer a la processó de Corpus i que han quedat molt present a les nostres festes majors, però la gent no sap les arrels. Llavors vam recuperar els armats.
Els armats de Terrassa.
Els armats de Terrassa. Feia, doncs, em sembla que eren, no sé si eren 59 anys que no sortien.
Sí, sí, dels anys 60. Sí, sí.
Llavors, doncs, bueno, els vam netejar, en vam incorporar de més, i van sortir, doncs, una bona colla, i perquè quedés clar que l'expressió és venen els armats, aquells que estaven al peu de la creu, aquells que van crucificar el Senyor, aquells que van vigilar el sepulcre per rendir homenatge. Després hem recuperat una mica la dansa de la mort, però fent una cosa diferent, perquè les coses s'entenen al seu lloc. Llavors, a Verge s'entén perfectament, a Manresa s'entén perfectament, però aquí, ara, si anem vestits d'aquella manera, pensaran més en Halloween que en Setmana Santa, no? Llavors, això va fer que vam fer una dansa una mica diferent i era posar la mort als peus del Senyor, perquè hi havia uns portants del Sant Crist que sempre mostraven el Crist perquè totes les danses i tot fos aquesta expressió de que tot es posava als peus del crucificat. No? I després ja venia la muixaranga per expressar amb l'ascensió de la Mare de Déu doncs la dona que està al peu de la creu, la dona que ens porta l'esperança, la dona que ens fa sempre estar units a Crist, no? La Verge Maria. Això va ser... I també hi havia una banda per donar un to típic de la música processional. Perquè entenguessin bé, i que això de vegades també passa amb algunes processons, que es té que cuidar molt la música.
I tant.
Enguany, per exemple, vam tindre la sort que va venir una banda del Vendrell boníssima, però em vaig quedar parat de la qualitat que tenien, i veure que tocaven cançons tan conegudes com quan nosaltres cantem Vos sou Senyor.
Amb la banda.
Amb la banda, no?
Ai,
però amb una unció impressionant. Cançons que nosaltres utilitzem en la litúrgia. Això m'havia trobat a molt poques bandes que ho arribessin a fer. És obvi que ho hem de treballar molt més, ho hem de polir molt més, però la sensació de la gent va ser positiva, els hi va agradar, i em sembla que això obre la porta a poder oferir, doncs, elements, perquè també molta gent se'ns en va després de Rams, doncs, que tinguin un tas.
Clar, estem parlant del dia de Rams, com deies, a 6:15 de la tarda, allà a les esglésies de Sant Pere de Terrassa. Però també és interessant, mossèn, que tu també estàs ficat amb aquesta sensibilitat popular d'expressió de la fe. Per exemple, aquests dies hem tingut una cosa ja tradicional a Terrassa, que em sembla que fins i tot la presideix el bisbe, que és la processió de l'encuentro, del Dijous Sant.
Sí, mira, va passar una cosa als inicis de l'església de les Arenes. Jo vaig veure, hi havia un capellà que va tindre una cosa curiosíssima. Molts han treballat per la justícia social, però aquest home, el padre Alejandro García Durán, va treballar desbocadament per la caritat, però amb una creença increïble en la gratuïtat i en la providència. Això feia que quan ell feia les coses, coses que també podien fer altres, però ell li donava un accent increïble. I l'accent increïble és... no podia faltar l'oració per demanar a Crist que passés allò. No és el mateix, per exemple, dir ha arribat la llum en aquest barri. Però, clar, l'home el que feia era pregar perquè allò sortís, no? Clar. I un cop sortia, fer la celebració per donar gràcies al Senyor, no? Era tan conscient que constantment mirava Crist i amb la mateixa força en què demanava els diners per arribar-hi, amb la mateixa força que anava com un perdolaire pobrissó, amb la mateixa força en què quedava endeutat, amb la mateixa força en què expressaven tot descaro davant de tota la gent d'aquell moment tens polític, doncs ell expressava, allà s'agenollava per resar, per demanar... I això què he fet? Que el barri té un record molt fort i allò ha deixat una fecunditat molt gran. Llavors, a partir de la religiositat popular, notes que la gent té profunda nostàlgia de connectar amb el Senyor i necessita connectar amb ell. I en aquest moment de la religiositat popular és un moment d'encontre, per això la processó es diu encontre, no? Llavors, doncs, dels que vam començar, a veure ara, doncs, cada pas té de 20, una mitja de 24 costaleros, home, que és important, no?
Clar.
Després les tres bandes que van sortir, els armats... Vol dir que només a la processó, només a la processó, eren més de 400 persones que sortíem, uns 486, em sembla. I aleshores el servei d'ordre, tota la vigilància, això fa que ens reunim al voltant d'unes 5.000, 6.000 persones, no? Amb força silenci. I després les paraules del bisbe, que jo crec que ell s'hi troba a gust i connecta. A mi el que m'impacta és que quan dona la benedicció perquè es troben els tres passos, per expressar constantment aquesta paraula en contra, doncs hi ha un silenci sepulcral escoltant-lo. I això vol dir que la gent no massa practicant doncs espera que passi alguna cosa. I escolta el senyor bisbe, doncs a mi em commou com passa.
I quants anys fa que ho feu, això?
Aquest està al setè d'any.
El setè,
no? Però ja dic, vam començar des del primer any que ho vam fer, no? I llavors hi participen cases molt diferents i llavors cadascuna d'aquestes cases culturals andaluses tenen més interès en tindre una secció que sigui una hermandat religiosa.
Interessa molt a la parròquia i per la vida cristiana de la gent. I a més si se senten identificats amb el senyor bisbe, perquè, és clar, vulguis que no.
És una de les coses importants que s'expressa molt més a la processó de la Borriquita el diumenge de Rams. Molts nens entren a partir del casal i de tot que ho muntem. En allà el casal i tota la vida de postcomunió és catequistes, hermandat, i esplai. I això fa que molts nanos es plantegen el baptisme i la comunió després de viure tot això de les processons. Ara nosaltres viurem una Pasqua i en aquesta Pasqua doncs, hi haurà la interpel·lació de dir vull rebre la primera comunió. O sigui, ara tindrem unes peticions per batejar-se i per la primera comunió importants. Bé, n'estic content.
Tot això són fruits, i tant, d'aquest treball de vivència de la fe, doncs des del punt de vista parroquial. Interessant. I alguna altra cosa que vulguis destacar sobre la vivència de Setmana Santa?
Mira, ara els nervis d'esperar la trobada que tindrem el dia 22, que anirem amb la Mare de Déu, de les Arenes, li anirem cantant, aniran, va amb un carro, van tirant-se coets, i fins que arribem doncs, a dia Mossèn Homs, que és una zona de bosc i de natura, i en allà doncs, fem la paella popular, llavors arriba la mona popular, i després hi ha el moment de resar el rosari i demanar-li a la Mare de Déu que ens ajudi a rebre l'Esperit Sant i a tenir una bona Pentecosta, i així ja ho entronquem amb el que vindrà de tota la festa del Rocío.
I així es conclou les festes de Pasqua amb aquesta vivència religiosa i humana i social, no? Això és molt interessant, perquè de vegades a les parròquies ens acontentem una mica amb els oficis litúrgics i a tot aquest...
Això també fa que en els oficis hi participa molta gent. Sí que és veritat que així com la missa del diumenge de Pasqua està abarrotada, el que ens resulta difícil popularment és la Vella Pasqual. És, diríem que la Vella Pasqual la celebra el nucli de la gent que ho ha preparat tot. Té una part bonica, que és veure el nucli que ho ha preparat tot. Mentre que a Sant Pere, doncs, és precisament la Vella Pasqual de tots els oficis el que hem tingut més amb més gent. Vull dir, això dona goig.
Doncs et donem les gràcies, mossèn Toni Deulofeu, prior i rector de les esglésies de Sant Pere de Terrassa, per això que hem compartit aquí, i que els nostres oients segur que estan no només interessats, sinó que potser hasta els convidem a fer una visita a les esglésies de Sant Pere perquè vegin una mica, doncs, podríem dir, els orígens i la vivència dels nostres germans cristians dels primers segles aquí a Terrassa, i que, bueno, pel testimoni que tenim, doncs, els que han fet aquestes visites i amb aquestes explicacions, doncs, històriques i religioses i culturals, doncs, sempre enriqueix una mica la fe. Perquè fins i tot es fan visites amb nois de catequesi, no? I
sí,
grups
sí,
de parròquies i de tot
Venen.
Tipus.
Darrerament hem tingut diverses visites catequètiques. Algunes ens sap greu que amb tota la feinada no les he pogut atendre com es mereixien, però també hi ha una cosa que a mi m'impacta molt, que és els nanos estan molt més atents, siguin de l'escola que siguin, pública, no pública, cristiana, no cristiana, estan molt més atents a la visita catequètica que a la visita cultural.
Veus? I si algú vol contactar per fer aquesta visita, com ho poden fer?
Pot trucar a la Seu de Gara, i allà els contactaran i demanen, per exemple, personalment per mi, demanen per la parròquia, i llavors, doncs, marquem el dia i es fa.
Perfecte. Moltes gràcies per aquests moments que ens has dedicat, mossèn, i que el Senyor ens doni una bona Pasqua.
Gràcies a tu, mossèn.
I el diumenge de Pasqua vam poder anar als oficis en els quals vam celebrar la resurrecció del Senyor. Hi ha una tradició molt interessant, que són uns versos de tradició molt antiga que es proclamen abans de la lectura de l'Evangeli del dia de Pasqua, que és aquesta trobada entre Maria Magdalena i Jesús, que ho compartim amb vosaltres com a pregària del nostre espai aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat sobre el Bisbat de Terrassa. I aquesta seqüència de Pasqua molt antiga, traduïda al català, diu així: els cristians immolin un càntic triomfal a la víctima pasqual. Morint l'anyell, la guarda d'ovelles redimia. El just, els pecadors, amb Déu reconcilia. Lluitaren vida i mort en lluita sense mida. El rei de vida, mort, ja regna amb nova vida. Digueu-nos, oh Maria, què heu vist en el camí? La tomba que va obrir el Crist quan ressorgia i el Crist que revivia amb glòria sense fi. Els àngels sense dol, les venes i el llençol. El Crist en qui jo espero, el Crist ressuscitar. Camí de Galilea, ell us precedirà. Jesús ressuscitat, sou d'entre els morts, Senyor. Monarca vencedor, tingueu-nos pietat.
Adéu-siau, que tornarem a remar.